Els migdies de Cope Menorca, comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Forint, en Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en es control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta setmanalment amb una gran diversitat de continguts tot el que viu la nostra Església menorquina.
En aquest temps de Pasqua que estem vivint, aprofitem per fer créixer la nostra fe i per a viure plenament la nostra trobada personal amb Jesús ressuscitat, la font de vida i esperança.
En el programa d'avui, escoltarem les reflexions que ens ofereix el prevere menorquí mossèn Josep Manguant sobre la figura de Sant Josep i la seva importància per als cristians. L'escoltarem en uns minuts.
Comencem, idò, a l'Evangeli d'aquest diumenge, que és de Sant Lluc.
En aquell temps, els deixebles contaven el que els havia passat pel camí i com havien reconegut a Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven de so, Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres». Ells, sorpresos, van creure que veien un esperit, i Jesús els digué: «Per què us alarmau? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, són jo mateix. Palpeu-me i mirau-me bé. Els esperits no tenen carn ni ossos, com veig que jo tenc». I mentre deia això, els mostrava les mans i el costat. Veient-los sorpresos i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?» Ells li donaren una tara de peix a la brasa i se'ls menjà davant ells. Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, vos havia dit que s'havia de complir tot allò que hi ha escrit en mi en el llibre de la llei de Moisès i en els dels profetes i dels salms». Llavors els obria els ulls perquè comprenguessin el sentit de les escritures i els digué: «Així ho diuen les escritures. El Messies havia de partir i ressuscitar el tercer dia, i s'havia de predicar en nom d'ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis».
Els autors dels evangelis no són cronistes, sinó evangelistes, és a dir, anunciadors d'una bona notícia dirigida directament al cor de la persona, i que en cada persona ressonarà diferent. El relat d'avui, tret de l'Evangeli de Sant Lluc, és un relat certament curiós, perquè quan els dos deixebles veuen Jesús, no el reconeixen, i quan el reconeixen, deixen de veure'l. Però serveix perquè retornin a la comunitat, i en la comunitat sí que poden veure el crucificat ressuscitat. En la comunitat, la presència de Jesús és real i visible. Aquell que veu en els creients no és un cadàver reanimat, sinó Jesús mateix en forma de vida donada, assumida en la vida de Déu i feta corporalment visible en la comunitat i a través de la comunitat. La referència al peix a la brasa i al sentit de les escriptures posen de manifest que aquesta vivència dels deixebles correspon a la trobada setmanal de la comunitat en què es compartia l'aliment i es llegien les escriptures.
I ara, a continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies a la nostra diòcesi.
En primer lloc, escoltarem en la veu d'en Sebastià Taltavull la informació de la missió a les ordres sagrades dels seminaristes Toni Salort i Jaume d'Enclà.
L'Església de Menorca va viure el cap de setmana passat, amb molta alegria i emoció, la celebració del ritu de missió a les ordres sagrades dels seminaristes Toni Salort i Jaume d'Enclà. Es tracta d'un ritu de benedicció solemne de la vocació que el senyor bisbe Francesc va concedir a Toni Salort a la catedral de Menorca i Jaume d'Enclar, a la parròquia del Roser del Castell. Va suposar per als 12 minaristes el primer pas oficial i públic cap a la recepció del do del presbiterat. En la seva homilia, el bisbe Francesc es va dirigir especialment als 12 minaristes, manifestant el sentit profund de la seva vocació.
És la pròpia experiència de fe, d'encontre amb el ressuscitat que et condueix a desitjar posar tota la teua vida al seu servei, per dur a terme la missió que Jesús ha confiat als deixebles.
Així mateix, el nostre bisbe va expressar als dos joves la necessitat de cuidar amb més intensitat la seva vocació, amb l'ajuda del seminari i del Centre Catequístic Sant Miquel i la parròquia del Roser a Es Castell, on estan vinculats els companys i de tota l'Església, indicant la importància del seu creixement personal en les dues direccions.
En primer lloc, l'encontre amb Crist, que es produeix en la fe i es sustenta en la pregària confiada. I en segon lloc, en el desig de portar Crist als germans, en el cel per l'Evangeli, perquè són molts els que t'esperen en aquesta església de Menorca.
Finalment, el bisbe Francesc va demanar molt especialment als fidels per la seva pregària, per Antoni i en Jaume, i perquè els altres joves escoltin la crida del Senyor.
Per acabar, tots els detalls del projecte socioeducatiu que posarà en marxa el Centre Catequístic de Sant Miquel. Ens informaren a Vero Moll.
El Centre Catequístic de Sant Miquel ha decidit posar en marxa un centre socioeducatiu amb l'objectiu de donar suport i acompanyar a les famílies més vulnerables de Ciutadella, atenent a les necessitats socials i educatives d'infants i adolescents. Aquest projecte compta amb el suport i finançament de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés i alguns dels principis essencials que determinaran l'acció socioeducativa del centre són els següents. L'educació com a mitjà de promoció per a garantir la igualtat d'oportunitats. El paper fonamental de les famílies en el procés de creixement personal i educatiu dels infants i adolescents. La formació de qualitat. El treball de la interioritat. El treball en xarxa amb altres entitats. El projecte iniciarà la seva activitat socioeducativa durant la segona quinzena d'abril, amb dos grups. Un grup amb infants de primer, segon i tercer de primària i un altre amb infants de quart, cinquè i sisè de primària. Les activitats que es duran a terme de dilluns a divendres inclouran sessió de reforç educatiu, moment per la bereneta i espai de jocs. Més informació a la web del bisbat, bisbatdemenorca.org.
A la secció musical, aquest divendres escoltam la cançó que va ressonar a totes les esglésies la nit de Pasqua, el pregó pasqual. Ens la canta Cairoi.
De joia tots els àngels exultin els ministres de Déu i que sonin els tambors i les guitarres per celebrar el triomf d'un rei tan gran. S'ompli d'alegria, il·luminada i radiant de la claror. I la llum que ve del regne etern, perquè avui la foscor ja s'ha esvaït.
Glòria!
La festa de la Pasqua en la qual Jesús és immolat, perquè aquesta és la nit en què el Senyor va salvar el seu poble d'Israel. Les nostres cadenes s'han trencat, hem fugit del pecat i la foscor. I la mort per sempre està vençuda per la vida del Crist ressuscitat.
Glòria! 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 Glòria!
continuació escoltarà l'entrevista que vam fer amb mossèn Josep Manguant sobre el paper de Sant Josep dins del cristianisme.
Aquesta setmana entrevistam a mossèn Josep Manguant Martínez, rector de la Catedral de Menorca i delegat de l'àrea de litúrgia i espiritualitat, per a reflexionar sobre la figura de Sant Josep i la seva importància per als cristians. Bon dia, Josep, i benvingut.
Hola, bon dia, benvinguts a tots.
Durant el temps de Quaresma va ser el ponent d'unes xerrades quaresmals que es van a dur a terme a l'arxiprestrat de Ciutadella centrades en la figura de Sant Josep. Quines són les reflexions principals que va transmetre als fidels?
Vaig intentar presentar l'experiència de fa una experiència sorprenent de Sant Josep a partir de l'Evangeli. Hi ha dos fonts de coneixement de Sant Josep. Els evangelis, que en parla molt poc, i els evangelis apòcrifs, que entretenen, exciten sa fantasia, alimenten sa fe popular, són llegenda i no són història. I val la pena recuperar sa figura de Sant Josep, així com usa el present de l'evangeli. Fonamentalment vaig parlar de Sant Josep com a espòs de Maria, el que significa un espòs en aquella societat jueva, en sa situació especialment que es va trobar Maria, i, per altra banda, Sant Josep com a pare de Jesús, com a educador de Jesús juntament amb Maria.
I com definiria Sant Josep i quines són les seves virtuts, aquelles virtuts que encara en la nostra actualitat poden ajudar, guiar i poden ser un bon ensenyament per als cristians contemporanis?
De Sant Josep jo destacaria, d'una banda, que es deixa dur per Déu, que descobreix una missió, un encàrrec meravellós i a la vegada amb dificultats, però l'assumeix en totes les seves conseqüències i viu una fidelitat a Maria i viu una fidelitat com a educador. Destacaria de Sant Josep la seva cordialitat, la dimensió de la seva paternitat. Descobriria també i destacaria la tendresa, la interioritat. L'Evangeli no li deixa dir paraules a Sant Josep, però es nota una interioritat, es nota una presència, hi és, encara que no parli. És un home discret. D'altra banda, també, la seva valentia creativa. Davant situacions difícils, ha de fugir, davant situacions difícils, ha de prendre un viatge, de cuidar a l'esposa, que està a punt de tenir un fill, ha de cuidar Jesús. Per tant, aquesta dimensió també de custodi, d'encarregat, de responsable, d'acompanyant. D'altra banda, destacaria també de Sant Josep la seva laboriositat. És un treballador, manual, un home com els treballadors parlen en sobre que realitzen, no és un que parla amb sa llengua, diríem, amb sa boca, sinó que parla amb els fets. Per tant, destacaria la seva discreció i el seu treball i destacaria també el testimoni de la seva vida. Va ser, per tant, Sant Josep un referent extraordinari per Jesús. Per entendre l'equilibri emocional humà de Jesús i, d'altra banda, també per entendre la seva espiritualitat, que es dirigeix a Déu amb el nom de pare, és fonamental l'experiència que té de Maria i de Josep. I, d'altra banda, dins la societat jueva, que és una societat molt patriarcal, on l'home té uns papers molt fonamentals i sa mare i sa dona també, la de Sant Josep està molt unida en el procés, diríem, de formació humana, perquè sa que li mostra sa feina, però també sa seva dimensió també religiosa, és que l'acompanya a sa sinagoga. Sa sinagoga jueva no seuen junts, espòs i esposa, pare i mare amb el fillet, sinó que es situen en puestos diferents i tenen uns encàrrecs diferents. Així com sa mare, dins els primers anys, en sa missió especialment de lletar i de mostrar a parlar, està unit a sa mare, a partir dels 5-6 anys el fillet està sobretot baix, en les societats tradicionals, està baix la tutela del pare. I per tant és fonamental Sant Josep per entendre el procés humà de Jesús i el procés també religiós de Jesús. I aquestes són les característiques, com dic, que jo destacaria d'ell.
I el passat 8 de desembre el Papa Francesc va convocar un any dedicat especialment a Sant Josep per a recordar el 150 aniversari de la seva declaració com a patró de l'Església Universal. Josep, com se'ns convida a viure aquest any de Sant Josep i quines són les orientacions diocesanes per a viure aquest any dedicat al patró de l'Església Universal?
Sí, és alguna cosa que el Papa ha suggerit i ha enllançat, i és com un fil conductor transversal dins la pastoral habitual de les diòcesis i de l'Església Universal. És un fet com a puntual a aquest aniversari que el Papa hi vol dedicar una especial atenció. Això ha fet referència al voltant de la festa de Sant Josep, farà referència també ara d'aquí poques setmanes en motiu de la jornada de les vocacions. Ell planteja la figura de Sant Josep com a model d'acompanyant amb el procés de fe i de vocació, de descoberta del camí que ha de prendre aquell que és jove, aquell que és adolescent, aquell que comença una nova etapa de la seva vida, deixant la seva família especialment, no? I aprenent una nova etapa en la seva existència. Per tant, hi ha alguns moments en què el Papa fa referència i ens convida tots a viure aquesta dimensió, diríem, de Sant Josep com un referent per la comunitat cristiana, i cada diòcesi, cada parròquia té iniciativa per suggerir i per realitzar allò que cregui convenient. Fonamentalment, jo penso que el més important és redescobrir aquesta figura, més enllà de la fantasia, dels apòcrifs, perquè la piedat popular, més que basant-se en els evangelis, s'ha basat en aquestes històries, com a molt novel·lades, en aquestes històries molt llegendàries i curioses, perquè com que l'evangeli parla tan poc, llavors surten totes aquestes altres explicacions. Però val la pena, com dic, recuperar i descobrir el Josep de l'evangeli.
Esperem que sigui una bona oportunitat, no?, per conèixer més a fons aquesta figura tan important, no?, per a l'Església cristiana.
Crec que sí, és una figura fonamental, juntament amb Maria.
Així és. I ja per anar acabant aquesta reflexió, a la catequesi, pensant, no?, amb els fiats i joves, quines activitats troba que podem organitzar per ajudar-los a conèixer millor a Sant Josep?
Jo crec que hi ha, pensant en els adolescents i en els joves, crec que hi ha una pàgina de l'Evangeli fonamental que es pot anar trebant. I és el moment de la crisi de l'adolescència de Jesús, que és una crisi que es dona en totes les cultures i en tots els àmbits, és un procés evolutiu i de creixement, que Jesús comença a emprendre allò que creu que és la seva dimensió, la seva vocació, estic a la casa del pare, Josep i Maria que el cerquen preocupats, que estan angoixats, que no el acaben de trobar, que els hi sorprèn la resposta, que no acaben d'entendre, que mediten, que dialoguen. Aquí hi ha una realitat humana molt profunda, com afrontar aquesta dimensió de la relació entre l'adolescent i el jove en son pare i en sa mare, en l'àmbit, diríem, familiar, i tot l'altre món en el que s'obre, que és el món dels amics, el món de les seves aficions, el món d'allò que li estira, allò que considera que és la vocació de la seva vida, allò a lo qual està destinat a ser. I per els al·lots, per els més fiats, jo trob que hi ha una altra dimensió molt important de Sant Josep com acompanyant d'un procés de creixement de Jesús que és un creixement harmònic. No és un creixement exclusivament fisiològic, que creix perquè s'alimenta i d'una vida sana i creix físicament, sinó que també és un creixement intel·lectual, també és un creixement emocional, també és un creixement en responsabilitat i és un creixement també en la dimensió espiritual i de fe. Per tant, Josep està allà, en un segon terme, en un segon pla, però acompanyant un procés harmònic. Jo trob que és molt interessant per als educadors i per als fiats descobrir la crida que tenim a créixer en totes les etapes de la vida, especialment en l'etapa de la infància, però aquest creixement ha de ser harmònic.
Així és. Moltes gràcies, Josep, per compartir aquestes reflexions amb nosaltres, que ens han ajudat a comprendre millor la figura de Sant Josep i veiem, no?, que segueix sent un referent essencial per a tots els cristians, no?, i per a la vida familiar.
Molt bé. Adéu a tots.
Vengui el teu regne. És la cançó que escoltam ara de Cairoi.
A tots els segles resta inquiet el cor dels homes com el meu, que vol respecte i germanor quan veu que l'home és trepitjat. L'anhel del regne ens ve de lluny i quan volem el regne teu prenem la veu de qui no en té i
I ara posam a la seva disposició l'agenda amb els detalls de totes les activitats que es duran a terme aquests dies a la nostra església. Escola Bàsica d'Agents de Pastoral.
Demà dissabte, 17 d'abril, nova sessió de l'Escola Bàsica per als Agents de Pastoral. A les 10 hores, a la parròquia Sant Martí d'Es Mercadal. Es reflexionarà sobre el Nou Testament.
Recés de preveres.
Dimecres 21 d'abril, al matí, recés dels preveres al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Diada de Sant Jordi dels Escoltes de Menorca.
El proper cap de setmana, els Escoltes de Menorca, moviment scout catòlic, celebraran Sant Jordi, amb activitats online i presencials en els diferents agrupaments parroquials de l'illa.
Ruta jove, camí de cavalls.
El proper dissabte, 24 d'abril, nova ruta jove pel camí de cavalls. Serà de les 9 a les 14 hores i recorreran el trajecte Esgrau Favàrits.
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.
Diumenge 25 d'abril celebrarem la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions sota el lema Per aquí sóc jo.
Declaració de la renda.
L'Església de Menorca et convida a marcar les dues caselles, la de l'Església Catòlica i la de Fins Socials. Gràcies a aquest senzill gest, en la teva declaració de la renda, cada any la nostra Església i Càritas Menorca impulsen diferents projectes socials per aconseguir una societat més justa, inclusiva i igualitària, que no deixi a ningú enrere.
I amb els detalls de l'agenda els hi deim adeu.
També trobaran tota l'actualitat de la nostra església al full dominical, web i xarxes socials del Bisbat de Menorca.
I tornarem a estar amb tots vostès el divendres que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora.
Moltes gràcies per la seva confiança. Adeu.